Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, què tal? Com esteu? Atenció a la notícia, que sembla una broma, però que no ho és. I'm in love with the shape of you. Fa uns dies, oients, en un vol dels Estats Units a Palma, va saltar l'alarma perquè, quan es va permetre connectar els mòbils dels passatgers de cop, va aparèixer la paraula BOM. Espantada la tripulació, va girar cua i l'avió va tornar. Estaven convençuts que duien una bomba al damunt. Finalment, tot va quedar en un ensurt. I sabeu què va passar? Que un passatger, un noi, havia batejat així el seu aparell, el seu mòbil, i en connectar el Bluetooth va sortir a la pantalla la paraula bomb, és a dir, bombes. I la tripulació del vol va entrar en pànic. Es va tornar a l'origen, es va desembarcar tothom, es va inspeccionar l'avió i el noi va ser detingut fins i tot. O sigui, caullents, us dic, vigileu amb el nom que poseu als vostres dispositius. Una broma pot sortir molt i molt cara. Déu-n'hi-do, oients, les coses que passen bé. Avui farem un debat molt interessant sobre una qüestió molt important per a la indústria. Quin futur li espera si cada any milers de llocs de feina qualificats queden vacants per manca de talent jove? Avui en parlem amb tres grans experts. També conversarem d'un concepte que pot canviar la nostra vida. Apunteu, el VIP coding. Acabarem el programa també parlant de neuroeducació, quina és la millor manera d'estimular el nostre cervell perquè aprenguem millor. Com serà el món de demà? Com serà el futur? Comencem a revolucionar-nos.
La revolució, o la fas, o te la fan. Revolució 4.0, amb Chantal Llavina. Indústria 4.0.
Fa unes setmanes un informe impulsant per la MEC, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, FEMCAT, i la Fundació per la Indústria, en col·laboració amb la consultora KPMG, va fer saltar les alarmes. Falten talent a les indústries, repeteixo, Falta talent a les indústries. Som a temps de revertir aquesta notícia que ens preocupa? De qui és responsabilitat que això passi? Què es pot fer per canviar la realitat? Hi ha moltes preguntes, moltes indústries, moltes feines i també molts interrogants que mirarem de respondre de seguida. I per parlar i debatre sobre aquesta qüestió que ara us avançàvem, hem reunit un autèntic Dream Team, eh? Mireu quina alineació tenim a punt. Pere Homs, director general del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, què tal?
Molt bé, contents d'estar aquí.
Molt bé. Joan Tristany, director general de MEC, Associació d'Empreses Industrials Internacionalitzades. Què tal, com estàs?
Hola, molt bones.
I l'Anna Navés, directora de la Fundació per la Indústria. Què tal?
Gràcies, un plaer, Chantal.
A veure, comencem amb els dos grans titulars d'aquest informe. Dos titulars que van lligats, eh? Només el 42% de les vacants a les indústries es poden cobrir amb nous professionals formats al sistema educatiu català i, per tant, això vol dir que cada any es deixen de cobrir 15.000 vacants per manca de talent? Sí? Expliqueu-me això, sisplau.
Bé, exactament, deixar de cobrir potser no és l'expressió. Sí que hem volgut posar xifres a un problema, a una situació que tenim detectada des de fa temps, i el que veiem és que el nostre sistema educatiu de formació professional, d'enginyeries, universitari, etc., té un dèficit d'aquesta xifra. Altra cosa és que les empreses busquen solucions i parcialment les troben, eh? Ja sigui doncs, portant talent de fora o bé doncs, formant el seu propi talent i fent l'upskilling, que és un tema doncs, de molta actualitat, o prenent altres estratègies que comentarem.
Clar, és un estudi molt sòlid, perquè s'ha fet a 200 empreses, analitzant milers de vacants. Situació greu o gravíssima? Què em diríeu?
greu però resoluble. El tema està en veure en quant temps som capaços de resoldre això. És una situació que possiblement no és nova, ha passat en el passat, és a dir, les escoles industrials van ser creades per cobrir el talent industrial que en aquell moment no hi era. Aquí el tema està en com ho hem de fer, no? I hem de treballar tots plegats, sistema educatiu, empreses, per poder trobar, i evidentment administracions, per poder trobar la solució i poder-la aplicar de forma el més ràpida possible. I això és possiblement la pedra a la sabata, no? La rapidesa en poder resoldre tot això.
Li pregunto a l'Anna Navés, directora de la Fundació per la Indústria, reversible o irreversible, em diries, Anna?
Totalment reversible, i si l'orquestrem entre tots, sempre és un missatge positiu. És veritat que està canviant molt la societat, moltíssim, i s'ha d'aplicar, com deia el Joan, quan abans, les solucions, no?
Us pregunto, de què parlem? Quan diem que falta talent, poseu-me exemples de perfils que manquen. En aquest cas, Pere, Joan, ara que es parla tant d'intel·ligència artificial, de quins són perfils no substituïbles per la IA o altres tecnologies, què falta? Perquè sabem, no? Quines són aquestes professions que falten?
Una de les xifres de l'estudi és que si diferenciem aquest talent entre la gent que està treballant més a la part operativa, dintre de les fàbriques, en la manufactura, aquí és més greu. És a dir, gent amb formació professional per operar màquines, etc. A la part, doncs, més de disseny, d'enginyeria, etc., també en falta. No és tan abrumadora la xifra, però també ens trobem en situacions amb disseny, coneixements de les noves tecnologies, de tot el tema d'Indústria 4.0, etc., que les empreses necessiten fer aquesta transformació i troben a faltar els tècnics, els enginyers que puguin dissenyar i implantar en els seus processos aquestes solucions.
A veure, és que fins i tot la Generalitat ha arribat a dir que falten joves, aquests joves, i que falta la cultura de l'esforç. No sé si és tot plegat va junt, O és massa dur dir això?
Jo crec que és massa dur, perquè a vegades estigmatitzem els joves amb la cultura de l'esforç, però jo que ja tinc una edat, quan em reuneixo amb els meus amics, tots estem pensant a veure quan ens jubilarem. O sigui que no és una qüestió dels joves, jo crec que els estem estigmatitzant en aquest sentit massa. És una qüestió social. Sí que és cert que hi ha el sistema educatiu i produeix el que produeix, però la capacitat de produir és superior, és a dir, no totes les places es cobreixen. Per tant, l'oferta educativa hi és, possiblement hi ha una poca atracció per part del món de la indústria i de les professions industrials cap a la societat. Per tant, aquest seria un dels elements. I l'altre és que cada vegada que ens has fet la pregunta, les empreses estan buscant més unes competències toves, unes soft skills, que són molt relacionades amb l'evolució ràpida que té la tecnologia i que té el món. Capacitat d'adaptació, capacitat d'aprenentatge, és a dir, avui estan sortint de les escoles, de les enginyeries, dels àmbits educatius, i dintre de 2 anys hi hauran coses noves. És a dir, que el que hem après avui no és que quedi en desús, però apareixeran coses noves. Per tant, la capacitat d'aprenentatge, un cop estem a les empreses, és fonamental. Aquesta capacitat d'autoaprenentatge, d'adaptar-se a les noves necessitats provocades fonamentalment per les noves tecnologies, doncs és una de les coses que les empreses estan demanant, i que avui aquests soft skills no es treballen. Són molt hard skill, competències dures, clar, tècniques, i en canvi les toves doncs no es treballen massa.
Anna, l'informe assenyala 10 mesures que cal fer per pal·liar aquest problema. Repassem-ne alguna, perquè la primera situa la indústria al centre del projecte del país. No sé si us sentiu gaire ben tractats, però com es fa això? Demaneu planificar, no?, una oferta educativa cap a necessitats del sistema, sí?
Sí, i en estudis que diuen que el 67% dels joves que surten de qualsevol dels sistemes educatius no se senten preparats, no?, per entrar a treballar. Per tant, hi ha dues qüestions. Una, repassar aquest model educatiu entre tots i veure en aquests moments que dèiem que s'introdueix la IA i que no és només ja el tema de que el model potser ha quedat una mica caduco, sinó també de cara a futur, no? De les empreses, què oferim i si és atractiu o no, prou atractiu per als joves.
Digues, espera, atenció a la dada. Girona, 3 de cada 4 vacants no poden ser cobertes per gent de la zona.
Efectivament, això té una distribució territorial i potser la demarcació que queda més mal parada en aquests moments és Girona. Però més enllà d'això, nosaltres el problema el veiem de manera global en el país i sí que m'agradaria posar en valor el fet de que ens preocupa en el sentit de que la indústria representa avui el 20% del producte interior brut català, però en realitat té molt més impacte d'això. Hi havia molts serveis que anteriorment estaven integrats entre el que era l'activitat industrial. La seguretat d'una fàbrica, per exemple, formava part de la plantilla de la indústria. En aquests moments això és subcontracte. Per tant, aquest 20% és estrictament la part de disseny, de manufactura, comercialització, etc. Però hi ha molts altres serveis que també doncs, es beneficien d'aquesta activitat. La indústria és el motor de progrés de la nostra economia i de la nostra societat. Per tant, tot allò que puguem fer perquè aquesta indústria pugui ser competitiva, seguir sent competitiva, perquè ho és, i la indústria catalana funciona bé, i en Joan ens pot donar unes dades en aquest sentit, creiem que hi hem de posar el focus. Per això el punt 1. La indústria ha de ser el punt central de l'estratègia del nostre país. So hold me tight, I just wanna fade out.
Avui analitzant des del Revolució, no? Aquest talent jove, les indústries també han de tenir aquest talent jove. Quins sectors, m'explicaríeu, industrials, són avui els més afectats per aquesta manca de professionals? L'FP industrial continua tenint massa estima social respecte a altres itineraris acadèmics. Què en diries?
És molt transversal, no és específic d'un sector industrial concret. I sí que m'agradaria afegir que no és un problema exclusiu del nostre país. Aquesta manca de talent a la indústria és transversal a qualsevol país industrial, i bé, fonamentalment, per dos motius. El primer és l'evolució tecnològica molt ràpida, i per tant, els sistemes educatius tenen unes velocitats que moltes vegades van darrere de tot això. I el segon és una evolució demogràfica. Els països desenvolupats, els països més industrialitzats, tenen, com sabem tots, doncs una problemàtica demogràfica que l'hem de suplir, doncs, evidentment, doncs, formant a més gent o incorporant gent d'altres llocs. Recordo una situació semblant a la que tenim en aquests moments, que es va produir en el moment en el que va caure el mur de Berlín i els països de l'est van començar a desmantellar la seva indústria. En aquell moment, moltes empreses catalanes van fer contractació amb origen a Romania i altres països de l'est. En aquests moments això no és possible, perquè ja no hi són aquestes indústries i hi ha gent molt preparada que vam poder incorporar. Per tant, estem en una situació que és genèrica. Quan els nostres professionals, i això sempre ho explica doncs el Pere, se'n van a treballar a altres països, a Alemanya o a França o a Itàlia, és perquè amb ells també els hi falta talent industrial. També els n'hi falta. I avui tenim una sort, que és que formem a bons professionals.
Clar. Anna, què demanaries també? Què demaneu, no? Des de les indústries, quines són els objectius que voleu, no?, canviar en aquest sentit, em diries?
Les empreses han de ser agents actius en la formació d'aquest talent, no? Cal ampliar aquesta formació dual, reforçar les pràctiques de qualitat, impulsar programes de col·laboració estables entre empreses, universitat i centres de formació professional, i des de l'empresa fer-la més atractiva perquè els joves i al final aquesta necessitat de talent s'incorpori de proximitat, no? Que no tinguem que anar fora a buscar-lo.
Clar. Ah, talent jove a la indústria, i a més, us he de... Clar, aquí parlem molt, i hem parlat molt aquest any d'intel·ligència artificial, no? Quin paper també ha de jugar a la tecnologia com la IA i la indústria, no? Em diríeu també, doncs, que situa la indústria al centre del projecte del país, com em dèieu, no? Un sector clau, però com hi entra també aquesta intel·ligència artificial?
Entre tot arreu i en aquí també. I, de fet, és una de les estratègies que hem de seguir, forçosament. La IA ens amplifica com a professionals, ens fa més productius, ens permet fer les coses més ràpid i fer-ne més. I, per tant, doncs, ha de formar part de la solució. Deixa'm tornar al començament de la pregunta, quan deies talent jove a la indústria. Efectivament, necessitem talent jove, i per això comparem amb el sistema formatiu, però talent en majúscules, i és a totes les edats. I és, en part, en el món jove, i és també en la part doncs, de persones més, més experimentades. No? I, per tant, una altra de les estratègies és cuidar el talent en majúscules que tenim a les empreses. Aquesta generació baby boom, que si no la cuidem doncs, ens marxarà potser abans del que ens podem permetre del sector industrial. Per tant, no tot el talent és jove, ni tots els joves són talent, també cal dir-ho, això. Eh? I, per tant, la IA ens ajudarà a que els joves siguin més talentosos i que els que ja estan en el sector industrial puguin millorar els seus outputs, la seva productivitat.
El Joan i l'Anna, us pregunto si hi ha prou coordinació, no?, entre l'administració, entre les universitats i les empreses, perquè, clar, si aquest talent no arriba, és que potser cal una millor coordinació, no?, que la indústria parli amb la universitat sobre també, no?, què estem ensenyant, no?, perquè com que tot va molt ràpid, canvien aquests estudis, no?, també.
Claríssimament. Necessitem... És un problema de tots. La indústria aporta moltes coses i una d'elles és equilibri territorial, una cosa que, en el cas de Catalunya, hem de garantir. No pot ser que Catalunya acabi sent l'àrea metropolitana només, que també ho és, però la indústria fa reequilibri territorial i, per tant, és un projecte de país perquè paga millors sous. La indústria és un sector bastant masculinitzat, per tant, la incorporació de talent femení jo crec que també és un repte, en positiu, no només com a dret de les dones, sinó com a benefici per la indústria, i per tant, aquesta coordinació entre tots els agents, que això vol dir sistema educatiu, vol dir govern, i vol dir, per exemple, doncs, professionals i empreses, si ens sentem, crec que trobarem les solucions, les tenim apuntades, les solucions per poder millorar tot això. És veritat que ho hem de fer... jo crec que amb generositat, però també jo crec que hem de buscar flexibilitat amb els àmbits regulatoris que podem tenir avui. És a dir, hem de ser capaços de no ser rígids per trobar aquestes solucions.
Anna, les dones, no? Que ara comentàvem, falten dones, sobretot que es dediquin també a aquest sector tecnològic industrial, no? Falten més dones a la indústria.
Sí, però cada vegada n'hi ha més. És a dir... Jo crec que les hem de fer visibles, no? Perquè a la vegada la gent s'identifiqui amb elles i també obrim aquest altre doncs, àmbit en què elles es trobin, que tenen un lloc per treballar-hi, no?
Uh-huh. Més coses a veure d'aquest
si vols,
debat.
T'aporto una dada en aquest sentit, que jo crec que és rellevant.
Titular, m'agraden els titulars,
un titular,
ja ho saps, eh? Un titular,
a veure. A l'enginyeria, en aquests moments tenim un 20 i molt poc per cent de noies que comencen els estudis. Per tant, aquí tenim un problema.
I què hem de fer? Què els hem de dir? Digue'ls-hi, què els diries a les dones que t'escolten?
Primer, que és una magnífica oportunitat per elles des d'un punt de vista professional. La indústria genera molt més valor i, per tant, reparteix més valor. És a dir, que des de les perspectives a carreres professionals són excel·lents. Segon, hem de fer més visible el propòsit de la indústria. Les noies són més sensibles a entendre per què, el propòsit. De què va allò? I una altra dada en aquest sentit. L'enginyeria biomèdica, que és una enginyeria i és una enginyeria dura, té un 66% de noies. Quan es fa clar el propòsit, la noia s'hi aboca. Quan el propòsit queda diluït darrere de conceptes doncs, més tecnològics, més tècnics, doncs se'ns fa més difícil... que s'entengui el propòsit. Per tant, hi ha diferents elements que fa que la pròpia societat, la pròpia indústria s'ha d'explicar millor i ha de fer entendre millor quin és el valor que li pot aportar en aquest jove si la seva opció és aquesta.
Clar. Quina responsabilitat també teniu les empreses? Heu sabut fer atractives les carreres industrials i les feines industrials? També és una pregunta de fer autocrítica, no? Una mica?
No.
No s'ha sabut fer bé.
No.
No s'ha sabut fer bé.
No ho hem sabut fer bé. A vegades considerem que som poc glamurosos, no?, la indústria, però, com diu un bon company, en l'Internet of Things nosaltres fem els things, les coses, i aquestes coses són molt importants. Jo sempre m'agrada explicar una anècdota, que és que quan hi ha el mobile, a l'Eixample de Barcelona veig en les cantonades molts estrangers, els veus perquè, doncs, asiàtics, que estan amb un telèfon buscant doncs amb unes apps estan buscant cotxes perquè els puguin transportar, però no hi ha cotxes. És a dir, l'internet és molt important, però els things ho són més. És a dir, si hem de renunciar a una cosa, hem de renunciar a aquesta. Els things, les coses, són importants. I això és el que fa la indústria. I és veritat que, per exemple, durant la pandèmia, i aquí hem de fer autocrítica tots, no? Durant la pandèmia sortíem a aplaudir amb uns professionals especials, que ho van ser. Però cal recordar que durant la pandèmia...
Professionals sanitaris.
Professionals sanitaris, sí, sí. Ho he donat per fet, perquè l'audiència segur ho entenia. Però hi havia uns altres, que és que qui va fer les mascaretes? Les mascaretes les va fer la indústria. Qui va posar les prestatgeries dels nostres supermercats plens de productes que els estaven fent les empreses? Els respiradors els van fer les empreses. Les vacunes les van fer empreses industrials. És a dir, la indústria també és important i possiblement nosaltres no som capaços com a indústria de posar en valor això, però hi hem de treballar i tenim projectes de futur per intentar posar en valor doncs, el que la indústria fa, perquè la gent hi vulgui anar a treballar i perquè tinguem aquest equilibri territorial i aquesta millora de salaris en el país.
Molt bé. Ens queden 5 minuts de debat i pregunta que et faig en aquest cas, Anna. També les vocacions industrials en infants, no? Avui només s'associen a tecnologia mòbils i xarxes socials. És a dir, també explicar a les escoles, no? És un tema que no ens expliquen tampoc a les escoles. No? Falta més ensenyament, sempre diem, sobre empreses, emprenedors, treballar en una indústria, no? També tota aquesta part, no?
S'ha de construir aquest relat i s'ha de fer des de ben aviat, no? Com tu deies, a les escoles i abans d'arribar inclús a formació professional. Jo crec que revaloritzar socialment la indústria i explicar-la bé és el que ens pertoca ara a tots, no?
Clar. Enginyers, espera, a veure, els enginyers, Anna, no els hi falta la feina, no? Estaries d'acord? Els enginyers teniu molta feina en aquesta era tecnològica.
Si tinguéssim...
No? O què em diries?
Si tinguéssim una mirada curta, diria que les situacions és favorable, perquè l'oferta demanda és la que és i, per tant, doncs, si n'hi ha pocs, ens veurem més valorats i això s'està corregint. És a dir, el tema salarial, per exemple, que hi ha un gap important entre els salaris dels enginyers en aquest país i al nord d'Europa, s'està corregint.
S'està corregint,
S'està corregint a poc a poc. Encara hi ha diferències importants, però això s'està corregint justament perquè la part de l'economia, Joan, funciona, és a dir, oferta-demanda et porta en aquesta situació. Però ara, perdona, m'he perdut de la pregunta.
No, et deia que als enginyers no els hi falta la feina. No, però, estem parlant que falta aquest talent jove a les indústries avui.
Amb mirada curta diria que la situació ja ens està bé, però si som allò que hem de ser, que és veure on anem, l'enginyer i la indústria viuen en simbiosi. És a dir, sense enginyers no hi ha indústria, però sense indústria no hi ha enginyers. Per tant, hem d'ajudar que les indústries siguin competitives, puguin tirar endavant els seus projectes de creixement, guanyin dimensió, que és un tema que a Catalunya és rellevant. Tenim una indústria excessivament petita i això fa que no puguin innovar i no puguin internacionalitzar-se al nivell que necessitarien. Cosa que no vol dir que no ho siguin.
Ara teniu un minut i mig al debat final perquè em feu de periodistes i em destaqueu un titular que hem de deixar clar a l'audiència. Comences tu, en aquest cas, Joan, què destacaries? Com a final, reflexió final,
Reflexió final. Una cosa que sabíem que passava, avui té una diagnosi clara. I, per tant, a partir d'aquesta diagnosi tenim números, tenim quantificat i, per tant, podem començar a treballar per millorar aquests indicadors.
Val. Molt bé. La teva reflexió final, Anna, què afegiries, objectius, què demaneu, què es necessita, què cal fer?
Jo diria que orientar el sistema educatiu cap a les necessitats d'aquest sistema productiu i construir una estratègia compartida de país pel talent industrial.
Molt bé, bona reflexió. I en el teu cas, què diries?
Que si volem un país...
Teniu més, No aprofiteu, assembleu. Teniu un minut i mig,
Joan, et tornaré a donar la paraula. Si volem un país pròsper, hem de saber posar el focus en allò que ens genera més valor. I avui, per avui, l'activitat econòmica que genera més valor és la indústria i des d'allà distribuir-lo al conjunt de la societat. I hem de saber atreure els joves cap a aquesta idea. La societat, les societats avançades, en general, es mostren reàcies en aquest tipus d'activitat. I Catalunya n'és un exemple. Quan surten grans projectes, sempre tenim plataformes, les hem d'escoltar perquè les coses les hem de fer bé, però les hem de fer.
Molt bé.
No ens podem quedar bloquejats amb els petits conflictes que això se'ns va...
Frase final, Joan.
Un afegitó. Promoure la indústria és una oportunitat. No promoure-la no és neutral. Si no promocionem la indústria, no tenim una bona indústria, tindrem una dependència de l'exterior que en moments complicats pot ser una catàstrofe.
Déu-n'hi-do. Avui ens ha visitat Pere Homs, director general del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, fent una reflexió radiografia. També el Joan Tristany, director general d'AMEC, de l'Associació d'Empreses Industrials Internacionalitzades, i també l'Anna Navés, directora de la Fundació per la Indústria. Realment, jo crec que ha estat un debat interessant. Estem davant d'un tema important per Catalunya, per la indústria, com ens explicàveu, ens hi va el futur dels nostres fills i filles també, no? I esperem que ve ben aviat aquestes xifres del que parlàvem, de que manca talent es redueixin, no? I sobretot fer entendre també que la indústria és important i fer-la atractiva, no? I que molta gent hi participi. Gràcies als tres per les bones reflexions i espero que la propera vegada ens trobem amb millors titulars, d'acord? Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Oients, ens passem el dia parlant de digitalització, de tecnologia o d'IA, i la realitat és que, atenció, el 99,4% de la població mundial no tenim ni la més remota idea de programar. De 8.000 milions d'humans, només 47 tenen coneixements informàtics sòlids, una xifra molt i molt significativa i que ens ha de fer pensar. Saludem a la Cristina Mont, és directora de la Vinia AI. Què tal? Com estàs? Benvinguda.
Què tal?
A veure, Cristina, avui ens portes una paraula que potser molta gent encara no ha sentit mai. Nosaltres també ens costava. Vibe coding, Vibe coding. Però abans d'entrar-hi, comencem pel principi, no? Quan dic programar, de què estem parlant exactament? Perquè, com deia fa un moment, la majoria d'humans som gairebé analfabets en aquesta qüestió. No sabem programar webs nosaltres, no? Correcte?
Correcte. De fet, fins ara era un tema molt reservat a persones que sabien aquests llenguatges de programació, no? Programació vol dir, bàsicament, donar instruccions a una màquina perquè faci alguna cosa concreta, però fins ara aquestes instruccions havien de tenir uns llenguatges i unes paraules i, per tant, doncs, quedava recluït a les persones que coneixien aquest idioma, aquests idiomes.
Que normalment ho fan els enginyers, enginyeres, informàtics, informàtiques, no?, que es dediquen a això.
Correcte.
Per tant, quan algú programa, no està parlant amb l'ordinador com parlem nosaltres, no?
Correcte. Tenim llenguatges tipus Python, JavaScript, Java, i n'hi ha molts més, eh? Alguns són més habituals i d'altres menys, però hi ha molts llenguatges, però al final has de poder entendre aquesta correlació. Si tu o jo ho veiéssim, doncs no té cap sentit el que posa allà, no sabries veure de què està parlant.
Val. I llavors aquí entra, perquè ho entengui tothom, Cristina, el vibe coding que dèiem fa uns segons, no? Quina diferència és? Què canvia això ara?
Doncs com tot el tema de la IA generativa és la incorporació del llenguatge natural per poder doncs, programar webs, aplicacions, el que sigui. Clar, tot aquest tema és molt interessant perquè talla una mica la barrera aquesta de m'imagino una web i he d'anar directament a un programador a que la faci, perquè fins ara jo no podia fer-ho. Ara
Clar.
Comença a haver-hi eines que ens permeten nosaltres dir-li viu una web que tingui això i allò, i aquesta web es crea.
Clar, però la pregunta que em faig és que, clar, això amb la intel·ligència artificial, és a dir, jo si soc periodista no vull ser informàtica i crec que si he de fer encarregar una web li encarregaré a un informàtic, però està passant igualment que el periodisme, no? Que ara amb la IA generativa tothom pot fer articles. Llavors, és una mica, em diries, Cristina, com a reflexió, que amb la intel·ligència artificial estem canviant, no?, professions, o tothom pot fer de tot, com a reflexió,
Estem canviant professions, però defenso molt, i ho hem parlat moltes vegades també en l'àmbit digital, audiovisual, de la comunicació, que el coneixement de base, el criteri que aportem els professionals dels diferents àmbits segueix sent igual o més rellevant, precisament perquè ara hi ha molta més gent generant tota mena de coses clar, qui està al darrere i té aquest criteri ho pot aportar, aquí veurem la diferència. I ara en parlarem, però amb el vibe coding també és un tema que afecta.
Clar, perquè amb el vibe coding es pot programar conversant. Explica'm una mica més, no? Què vol dir, com funciona, exemples concrets, no? Perquè l'audiència ho pugui visualitzar, és a dir, ara mateix es pot crear una web?
Sí, de fet li diuen vibe, perquè vibe en anglès és com aquesta intuïció, no? Que respira. I és la manera aquesta de jo m'agrada un web d'aquest estil, o estic mirant cap aquí, cap allà, i aquests programes el que et permeten és, dius alguna cosa, veus com queda, no? La primera versió de la web, i a partir d'aquí li vas dient, val, doncs ara el logo més cap aquí, la lletra més gran, no? I vas veient al mateix temps el que passa. Clar, és molt interessant des del punt de vista més de prototipat, si vols, perquè per persones que sempre, jo mateixa sóc una persona que m'agrada molt crear, i moltes d'aquestes coses, doncs, era una barrera de dir, i ara com li transmeto a algú que és el que vull, no? Llavors, m'agrada molt parlar del vibe coding per temes tipus, doncs, de prototipatge, de mostrar, de poder parlar amb aquest programador i traslladar millor aquestes instruccions que tingui en ment.
Posa'm algun altre exemple concret, no? Perquè l'audiència ho pugui visualitzar. És a dir, pots fer web del que vulguis, d'un producte, de la teva empresa, de tu mateixa com a professional, sí?
Sí, de fet, qui diu web pot dir una aplicació i pot ser fins i tot una aplicació pel mòbil, pot ser un programa pel teu ordinador, pel teu escriptori, o directament, doncs, això, una web que després puguis publicar de zero. Tu no has creat mai res en vibe coding, Chantal, encara?
No,
encara no t'has animat?
No, i la veritat és que penso, segueixo pensant, que quan he de crear una web per algun... Intento, no?, donar aquesta feina a un informàtic, a un expert, no?, perquè al final crec que també ell és més expert que jo, però segurament surt igual, és a dir, és una web igual de professional o té algunes mancances amb elles?
Bé, ara en parlarem. De fet, ara em demanaves algun exemple. Imagina't que tu et volguessis crear com un taulell on puguis apuntar temes, no?, per preparar aquest programa, sí? Marcar si estan pendents o aprovats, assignar-los a una secció, veure quins convidats hi ha, una mica el que ara fem amb diferents excels i documents, doncs tenir-lo una mica més integrat. Sobretot perquè tu, com a periodista i com a persona amb el teu equip, que saps com va el teu programa, ets la que sabràs millor quina forma de tenir això i com t'ha de funcionar. Clar, amb aquestes eines, que ara en parlarem d'algunes, li dius, doncs, crea'm una aplicació web senzilla per organitzar els temes d'un programa de ràdio, per exemple, indicacions tipus vull poder afegir temes, posar-los en categories, marcar-ne l'estat, exportar una llista, és igual. Les tasques que tu pensis que són interessants per al teu programa. Clar, la IA et genera aquesta primera versió que, a més, doncs, tu podràs, veient què surt, anar retocant i segurament tindria errors i pot ser lletja o alguna funció no acaba de funcionar, però ja no parteixes de zero. Quin és el canvi aquí, que em deies a nivell professional? Que tu has creat això, com deia abans, una mica com a prototip. Però, evidentment, precisament perquè nosaltres no sabem com ha de ser l'arquitectura d'una eina o d'un web concretament, doncs la IA pot semblar que alguna cosa funciona molt bé i, en realitat, hi ha moltes esquerdes, entre cometes, no? Imagina't que tens algú t'ha construït una casa, tu des de fora la veus estupenda, però, en realitat, aquells fonaments no estan ben fets. Doncs vindria a ser una cosa així, no? Pot ser que hi hagin dades sensibles que estan quedant publicades a fora, pot ser que hi hagi funcions que no realment no funcionin, no es guardin, és igual, hi ha mil elements. També és cert que és molt diferent si és una eina per tu mateix, que si és alguna cosa que has d'anar, doncs això, no?, a posar al públic en general, per exemple.
Clar. O sigui, que és una eina que tant pots fer, webs per tu mateix, però també podrien ser webs públiques, sí?
Podrien ser webs públiques, i tant. De fet, aquí el que sí que hi ha un element on, no vull dir saltar del programador, però comença a haver-hi eines que t'ajuden, que és que moltes d'aquestes plataformes tipus Lovable, sí, el que et permeten és que ells mateixos et... diguem-ne que s'encarreguen ells de fer tota la part de doncs el servidor, penjar els elements, fer auditories de seguretat, tot el que normalment faria un programador, com que estan veient precisament aquest gap entre el coneixement de la gent que fa servir el seu programa i poder fer que allò sigui una eina viable, doncs et fan aquest servei. Tot i així, evidentment, doncs, tindrà moltes més mancances de base que si doncs, tinguessis algú que ja s'hagués preocupat d'entrada que l'estructura d'allò que estàs construint tingui sentit.
Molt bé, ara si li expliquéssim a l'oient, és a dir, com comença a treballar, com ho hauria de fer, és a dir, si hagués d'entrar a programar, com comença, com ho fa?
Mira, pots entrar a eines tipus, doncs el Lovable és un d'ells, però també hi ha altres una mica, hi ha Vault també, o Berserk, que són eines, com comentava, són de les més bàsiques en el sentit que directament quan tu programes alguna cosa ja et mostren allò que estàs dient perquè tu puguis anar retocant des de la vista. Val? Tu veus aquella web com es va fent. Hi ha altres eines que són més directament per fer codi. T'ajuden a generar codi i, per tant, normalment requereix una mica més de coneixement de tot aquest àmbit, però, doncs, evidentment, la IA també està treballant aquí darrere. Aquí tenim eines com Cloud Code, que ara mateix està molt en boca de tothom perquè fa coses bastant increïbles. A dins de Google tenim Antigravity, tenim Codex d'OpenAI o tenim Cursor. I, de fet, moltes d'aquestes eines, fins i tot, Cloud Code és una d'elles, l'estan fent servir programadors. O sigui, quan dèiem si estem canviant els perfils,
clar,
sí que els canviem, perquè una persona que abans havia d'estar estona escrivint aquest codi, doncs ara el que fa és com supervisar i manar, donar les instruccions a la IA. Clar, no és el mateix algú que digui fes-me una web, que algú que digui no, vull una web amb un frontend, un backend, un servidor tal, la base de dades en aquest programa. Doncs clar, són instruccions diferents.
Però la pregunta que et faig, i ara segurament si ens escolten programadors que escolten el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, això vol dir que els programadors han de patir una mica pel seu futur i la seva feina? És el que sempre estem explicant. Clar, la IA generativa, la IA és tan màgica que clar, també fins i tot s'ha programat. Llavors, clar, han de patir una mica? Què diries? Quina reflexió faries?
Des del meu punt de vista, ara mateix no. Ara mateix no. En el sentit que el coneixement que tenen encara els hi pots treure valor. Jo el que sí que diria és entra en aquestes eines, treu-los i suc tu, com a
però
programador.
Bé, els programadors també poden fer més webs, també.
Això,
és a dir, al final, ells també són molt més productius,
exactament,
no? Gaina, aquestes...
Exactament, i de fet això ens ha passat a nosaltres mateixos, no? Persones que, ui, no, la IA, doncs ho fa molt malament. Ara ho comença a fer molt bé, i amb les instruccions adequades, i ens passa igual amb l'audiovisual, ens passa igual, abans parlaves del tema de l'escriptura, evidentment hi haurà qui fa tot de zero, però també hem d'entendre que hi ha dinàmiques que canviaran, i en aquest sentit, en la programació, de fet, moltes d'aquestes eines que precisament el que tenen per darrere és codi, són les primeres que accepten que estan fent servir eines de codi amb IA per desenvolupar-se.
Clar. Per tant, no desapareix l'ofici de programadors, però canvia el centre de gravetat. I abans deies, no?, la programació, aquesta programació, programa com una conversa, com hauria de començar algú que vulgui provar-ho? No és cap disbarat, es pot fer, és fàcil, no? I per tant, per què no, no? Ens hem de dir, no, Cristina?
Exacte, jo ja us dic, en plataformes tipus Vault o Lovable, que més permeten alguns crèdits gratuïts, per tant, si vols testejar pots fer una mica la teva. Al final, el més interessant de la IA no és tant què pot fer, sinó què li pots arribar a demanar tu, no? El que et deia d'ara de l'eina per la Chantal i pel seu programa. Fins ara tu deies, ostres, necessito un programa per poder organitzar els meus guions de ràdio. Doncs segurament hauries d'anar a un SaaS, a un software as a service d'algú que ja l'hagi creat per programes de ràdio, i anant bé no acabaria d'encaixar exactament amb el que tu necessites. Per tant, també té aquest plus de personalització. Llavors tu, amb el teu dia a dia, potser el que vols simplement és una aplicació que t'ajudi a gestionar la llista de la compra, doncs vas a Lovable o a Vault o a Berserk i et fas un compte i li escrius, escolta, vull crear una aplicació pel mòbil que tingui aquestes característiques, que m'ajudi d'aquesta manera, agafa la informació d'aquí, el que tu necessitis, tingui aquests apartats, aquestes funcions. Com més ho hagis pensat tu prèviament, més s'assemblarà el que estàs fent al que tu necessites.
Amb un resum, una frase, un titular, com ho diries que és, Cristina?
El vibe coding, programar amb llenguatge natural. Programar relativament, a mitges, prototips, deixem-ho així.
I, per tant, podem fer coses que abans impensables. És a dir, fa 15 anys deies, jo programaria o jo em crearia la meva web, no?
Fa 15 anys, imagina't, doncs fa 2 també. Com a màxim anàvem, no?, a WordPress i aquest tipus d'elements, de nou, que tenien una base i tu podies treballar sobre ella.
Molt bé. Ja saps que jo encara penso que la gent s'ha de dedicar al que sap fer, però que sí que aquesta eina ens ha d'ajudar, però en el meu cas, jo em considero periodista, no canviaré a ser ara programadora ni informàtica.
Ah, no? Mira,
fer webs. Tu sí? Tu no,
no, faig broma. Et veia allà fent el programa de ràdio.
No, però bé, està bé, no? El coneixement, al final, sempre serveix, no? Suma i ajuda, no? I això és el que heu de provar, el que ha dit la Cristina, a veure què surt, eh? Us poseu a preparar, vull fer aquesta web, doncs avui a la ràdio ens hem donat uns consells, per fer-ho.
Correcte.
Hem après una mica aquest concepte nou, però que segur que transformarà moltes vides. Gràcies, Cristina.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Let's get together, maybe we can start. Amb Chantal Llavina. Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. El que compta no és qui ets, sinó qui creus que ets. Andy Warhol. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. We don't talk anymore. We don't talk
anymore. We don't talk anymore like we used to do. Estem a punt d'acabar les classes als centres educatius. Això vol dir que més d'un milió 700.000 alumnes sumant-hi i tots els nivells posaran el punt i final a un nou curs, però la roda no s'atura. Passarà l'estiu i al setembre les aules es tornaran a omplir i entre moltes altres qüestions ens tornarem a preguntar fins a on ha d'entrar la tecnologia a l'aula? Avui volem parlar de com aprenem en una societat plena de pantalles, estímuls, intel·ligència artificial, i ho fem amb el Joan Subirats. És professor d'educació secundària especialitzat en educació física i docent universitari al Tecnocampus de Mataró, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Tu parles, Joan, d'un concepte, a veure, la neuroeducació. De què estem parlant exactament i, sobretot, de què no estem parlant?
Doncs començaré per la part del que no estem parlant. No és una moda passatgera, tampoc és una recepta màgica que hagi d'explicar tot l'entorn educatiu i tampoc va en contra de la pedagogia. I jo diria que el que fa és complementar-la. Els últims anys a nivell d'escàners, a nivell de neuroimatge, la neurociència ens ha portat moltes dades, ens ha donat molta evidència científica que el que fan és consolidar i fan que aquesta neuroeducació sigui una brújula per saber quina gestió i quina aplicació dels aprenentatges hem de fer a l'aula.
Clar, tu parles dels neuromites. A veure, com ens expliques als oients que encara hi ha molts centres educatius que creuen coses que la ciència ja ha descartat? Posa'm algun exemple, no?
Sí, bueno, els centres educatius, inclús les lleis estatals i tant els decrets, encara circulen neuromites. I, per exemple, un dels mites més extensos és el tema de la piràmide d'aprenentatge. I molt relacionat amb això està el tema dels canals auditius, visuals, com si l'alumnat tingués un canal fix on aquell aprenentatge es consolidés millor. Això no és cert, l'evidència científica no ho corrobora, i de fet el que ens hauria d'importar com a docents és què fa l'alumnat amb aquesta informació que entra al cervell. No és l'entrada, no és l'input d'informació, sinó quan està aquesta informació dintre el cervell, què fa l'alumnat amb això? Serà el que ens dirà si hi ha un aprenentatge profund i durader o no.
Clar, però tu com s'ha d'encaixar això a les aules? És a dir, fins a quin punt hem de tenir tecnologia a l'aula i fins a quin no, diries?
Bé, de fet, la pregunta no seria ja, crec jo, si tecnologia sí o tecnologia no. Crec que és una pregunta ja massa simplista al món que estem vivint, sinó ens hauríem de preguntar si aquesta tecnologia, ja sigui intel·ligència artificial, generativa o qualsevol eina digital, si aquesta eina substitueix, subroga aquest processament i aquesta consolidació que ha de fer l'alumnat dintre el cervell, a nivell de pensament. Si aquesta eina el que fa és substituir aquest processament, segurament aquesta eina no ens convé a l'aula.
Clar. Quan un alumne demana un treball al ChatGPT i l'entrega tal qual, què està perdent exactament?
Doncs està perdent tot aquest procés. Vivim en un món on la gratificació ha de ser ràpida, ser constant, també diria que haver externalitzat amb eines tota la vida ho hem fet. Per exemple, un exemple molt clar és la calculadora. Tothom sabem que per realitzar operacions matemàtiques complexes utilitzem la calculadora, però tots estem d'acord que un nen de primària el que no farem és, quan li estem ensenyant les operacions matemàtiques, és donar-li una calculadora perquè això ho faci, perquè si no estem perdent el procés. Doncs això passaria una mica amb el ChatGPT o qualsevol eina d'intel·ligència artificial.
M'agrada especialment una idea que dius, la IA socràtica. Vols dir exactament amb aquesta expressió? Què vol dir exactament, Joan?
Doncs, a veure, Sòcrates parlava i comentava molt el poder que tenen les preguntes. Hauríem d'intentar buscar com aquesta intel·ligència artificial ens ajuda amb el procés. Ens ajuda a fer aquest pensament visible de l'alumnat i a través d'una tutorització més personalitzada intentar fer veure com realitza tot aquest procés i com va consolidant, com va recordant, com compara les idees i com reflexiona amb qualsevol aspecte educatiu.
Val. A més, reivindiques coses aparentment molt simples. Llegir en paper, escriure a mà o parlar en veu alta. Per què? Sobretot els exàmens en veu alta, també, eh?
Doncs perquè ara mateix la intel·ligència artificial que ens dona és una revolució cognitiva i és que l'alumnat pot generar productes finals sense haver après res. Com hem anat comentant, hem de buscar aquest pensament i si no fem això, el que estem perdent són les competències clau que té l'ésser humà. Llavors, l'escola ha de ser l'antídot del que estem vivint a la societat i el que hem de buscar és tornar a escriure a mà, perquè escriure a mà és un procés més lent, és un procés que ens permet equivocar, que podem borrar, podem subratllar, cosa que la intel·ligència artificial no ens permet, ens dona la solució.
Clar. I propostes o estratègies perquè els alumnes pensin més?
Doncs rutines de pensament, com ara abans pensava, ara penso, debats, intentar fer que l'alumnat sigui partícip i pugui contrastar idees, intentar valorar sempre el procés i no tant el resultat.
Molt bé. Per tant, tu que vens també, oi que sí, a part de l'educació física, és important fer servir el cervell i també el cos, no? Al final és important el moviment, l'esport a les escoles, no? Ajuda a aprendre també?
Exacte, el que fa regular l'atenció. De fet, l'atenció és la porta d'entrada del coneixement. El que fa l'educació física, a part de reduir el sedentarisme físic, és intentar regular el seu nivell d'arousal. L'alumnat el que fa, quan està assegut molta estona, pot entrar en un estat de poca activació o inclús quan venen de l'esbarjo poden estar en un estat d'alta activació. El que pot fer el moviment amb exercicis senzills de coordinació ocular manual, amb jocs, el que pot fer és regular aquesta arousal perquè l'aprenentatge sigui més profund.
Clar. Per tant, important, la tecnologia pot substituir moltes coses, però el que no... Què és allò, no? Que una pantalla no podrà substituir mai dins l'aula, doncs el vincle humà, la relació educativa, l'acompanyament, no? La interacció social, Joana, és molt important, no? I en una societat amb més pantalles, amb més intel·ligència artificial i amb més velocitat, què hauria de protegir avui l'escola, sobretot, que ens escolten pares, mares... que estan pensant en els seus fills i filles. Jo crec que hem de protegir molt també el servei dels nostres... Ja ho hem fet, de protegir la xarxa social, recordem, als menors, no? I això hem parlat al Revolució 4.0, però l'hem de protegir molt més, no?
Jo faria una metàfora que crec que és molt visual. L'aprenentatge l'hem d'entendre com encendre un foc. La curiositat de l'aprenentatge, entendre que tenim una necessitat, seria la xispa per encendre'l. L'atenció seria la flama i jo diria que el foc es mantingui viu i que no s'apagui seria la memòria. Pensem que la memòria és el residu del pensament i l'humà és el que ha d'atiar el foc per a que ajudar a donar embastides, com deia Vygotsky, per a que tot això funcioni.
Clar. A veure, acabem amb alguns titulars, Joan. Per tant, el futur de l'educació... en aquest cas, no? Hem de tenir en compte que han d'utilitzar pantalla, però una pantalla a una certa distància, el cervell l'hem de fer servir, també, sobretot, la part oral, no? La part oral de la persona és molt important, no? Com explica, com pensa, i fer exàmens orals, no? Cada vegada més, ho feu, també, sí?
Bueno, de fet, s'està, no aquí, a diferents països, als Estats Units són els primers. Hem de pensar que els millors enginyers, els millors neurocientífics estan programant un món que està constantment que ens crea com a interrupcions. Abans la vida era com a més seqüencial, començava un procés i acabava un altre, ara és com que necessitem immediatesa, és com a que busquem aquesta eficiència. L'escola ha de ser tot el contrari, hem de tindre un espai per pensar, un espai de calma, i tot això ho hem de provocar des dels centres educatius.
Molt bé. Doncs escolta, Joan, prenem nota de tot el que has dit. Ha d'arribar l'estiu, temps perquè els alumnes docents, no?, carreguin piles després d'un final de curs especialment complicat, i crec que les idees i reflexions que proposes són útils, no?, per saber cap a on va aquest futur, cap a on va la barreja de les pantalles al servei. Necessitem joves formats, competents, però sobretot amb esperit crític, i que sobretot sàpiguen pensar per si mateixos, i que no pensi el ChatGPT per ell, i que no pensi qualsevol altra intel·ligència artificial per ell. Moltes gràcies. Gràcies per venir a Revolució.
Moltes gràcies.
Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Acabem el programa, i avui amb una frase del pianista i compositor ucraïnès i nacionalitzat nord-americà Vladimir Orovich. I diu aquest, es diu així, no? No assolirem la perfecció, però si la perseguim sí que podrem assolir l'excel·lència. Recordo que demà tenim programa a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio, que parlarem amb l'economista catedràtic Santiago Niño Becerra, i sobretot d'aquesta visita del Papa, ja sabeu, el 9 i 10 de juny a Barcelona, de l'impacte econòmic també que significa la visita del Papa, 125 milions d'euros, i també de totes les notícies que se'n deriven. Ja sabeu, el Revolució, els dissabtes i diumenges, els dissabtes a l'API Web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com sempre, el programa es fa en equip gràcies a tota la feina de la Júlia García, a la producció del Xavier Llaurador, a la realització tècnica del Gerard Gil, a la fotografia i a les xarxes del Jordi Pi, a la producció executiva, i el Jordi Portals al guió. Gràcies a tots. Gràcies.